Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Xavier Vilà. Carles Puigdemont titlla de prudent la decisió de la mesa del Congrés d'ajornar la decisió de tramitar la qüestió de confiança que reclama a Pedro Sánchez i considera que permet guanyar temps perquè el PSOE compleixi els pactes amb Junts. En una entrevista a TV3, l'expresident de la Generalitat i líder de Junts ha advertit que un cop de porta hauria tingut conseqüències irreversibles per l'estabilitat del govern de Sánchez.
He tingut unes conseqüències irreversibles. I segurament haurien portat la legislatura al col·lapse. Han estat prudents, han pres una decisió que, en fi, que deixa totes les opcions obertes, però finalment hi haurà un dia que hauran de decidir.
Puigdemont ha emplaçat el PSOE a aprofitar el marge extra que s'obre per negociar, perquè fins passat festes la mesa no tornarà a debatre si tramita o no l'exigència de Junts perquè el president del govern espanyol demani la confiança del Congrés dels Diputats. Més notícies, Marc Teixidó.
Junts permet que el Congrés comenci a tramitar la llei per regular el lloguer de temporada que va tombar el passat mes de setembre. Els de Puigdemont s'han decantat per donar suport a la llei per poder negociar-la, però adverteixen que el seu suport només és el primer pas per començar a negociar un text que no els acaba de convèncer. La diputada Marta Madrenas argumentava el seu vot des de la tribuna d'oradors.
Fem un sí al debat, però no pressuposi ni per un instant un sí de Junts a aquest text. Abans caldria que el text resultant fos substancialment diferent al que aquí se'ns presenta.
El Congrés ha aprovat la presa de consideració de la llei proposada per sumar Esquerra, Bildu, BNG i Podem per 176 vots a favor i 169 en contra.
Els enviats especials de Catalunya Ràdio a Síria, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert, recullen el testimoni excepcional de dones de militars del règim sirià que descriuen la seva accidentada fugida després de la caiguda de Bashar al-Assad i que asseguren que convivien amb militars russos, iranians i nord-coreans.
Aquí hi ha tres blocs on vivien els soldats russos, iranians i coreans del nord. Tots van marxar. Van marxar dos dies abans que caigués el règim. Sembla que ho sabessin.
Damasc sempre havia negat qualsevol mena de cooperació militar amb Corea del Nord. L'ONU ha reclamat al món més ajuda per Síria i també demana als països que acullen refugiats d'aquell país que no els obliguin a marxar, mentre que Europa compromet 1.000 milions d'euros addicionals per Turquia, que acull el gros dels refugiats sirians.
El govern aprova el finançament pendent per integrar la trama urbana a la primera fase del futur tramvia del Camp de Tarragona. Destinarà 15 milions d'euros a fer les obres a Salou després d'aprovar acords similars amb Cambrils i Vilaseca. Els diners serviran per urbanitzar l'antiga línia ferroviària de la costa i adaptar-la al tramvia. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Ara sí que ja podem dir que amb aquests tres convenis aprovats, doncs el tram camp de Tarragona queda definitivament desencallat.
La primera fase unirà les poblacions de Cambrils, Salou i Vilaseca en un recorregut de 16 quilòmetres. El cost d'aquest tram és de 150 milions d'euros i la Generalitat preveu licitar les obres a principis del 2025.
La Filmoteca de Catalunya ha anunciat un cicle per la temporada del 2025 on cineastes catalans faran dialogar la seva obra amb títols d'altres autors. Aquestes sessions dobles posaran en comú les filmografies d'autors com Isaki Lacuesta i Albert Serra. En el cicle, titulat Els passos dobles, també hi participarà la dissenyadora de so Amanda Villavieja, que, com els cineastes, farà una retrospectiva dels seus treballs. Ho explica el director de la Filmoteca, Pablo Laparra Pérez.
Ells seleccionen uns títols de la seva filmografia i els demanem parelles de ball. Per exemple, l'Isaki ens ha proposat revisitar títols de la seva filmografia en diàleg amb una pel·li fantàstica polonesa, una pel·li, un docuficció rodat a la Costa d'Ivori o una selecció de curts amb un cineasta experimental com Stan Brakhage o Raúl Ruiz, geni del thriller surrealista xilè.
Els esports, a l'Eurolliga de bàsquet, a la setzena jornada, el Barça ha guanyat 90-63 al Fenerbahçe amb 25 punts de Panter i 18 d'Anderson. L'entrenador dels turcs, Sarunas Jasikevičius, ha rebut l'ovació del Palau Blaugrana al final del partit.
Joan Laporta ha explicat al dinar nadalenc amb la premsa que estan molt a prop d'inscriure Dani Olmo i Pau Víctor i hi ha diversos camins, però han presentat una demanda per obtenir cap al dia 27 la cautelar per Olmo. A tot costa, mentrestant, s'ha explicat que el Barça vol que De Jong i Araujo ho renovin o acceptin un traspàs, si no, no jugaran.
Els premis de Bes de la FIFA i Tana Bonmatí l'han triada la millor del món per segon any consecutiu. Els premis masculins Lamine Yamal l'han inclòs a l'11 ideal. El premi al millor jugador se l'han dut el madridista Vinícius i el de millor entrenador Carlo Ancelotti.
Aquest dimecres Barça-Manchester City a la Lliga de Campions femenina amb Caroline Graham dubta per jugar al primer lloc del grup en joc i transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Bé, doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest dimarts? Qui sap si heu comentat que hem perdut 8 dies de fred d'hivern en l'última dècada. Ho diu l'últim informe del Climate Central i s'ha constatat en 44 països més d'arreu del món. És una mostra encara més, no?, que els hiverns són cada cop més suaus. O potser heu comentat que la Fiscalia avala investigar la responsabilitat penal de Carlos Mazón per la gestió de la Dana. O que el racisme segueix a l'alça des del 2015, segons Sor Racisme. Hem reservat la primera trucada a Tarek Sheriha, que és politòleg i activista antiracista. Doncs mira, ara mateix obrim el 93-201-7474 per si teniu preguntes o em voleu respondre alguna, no? Tenim pendents aquestes dues. Quan vaig pel carrer, què faig? Dono la volta a la poma o a la manzana? No sé si algú la pot treure del pou. I aquesta altra, per què tot l'univers, des del més gran al més microscòpic, es mou en sentit antihorari? Com s'explica això? Ja sabeu que són 8 línies, totes convergint en aquest 93-201-7474 amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Plors d'infant, tal com venen, se'n van.
Dites fites.
El meu poble ve de tot arreu. És un poble humil, camina a peu. Té molts noms, té molts déus. El meu poble ve de tot arreu.
De tot arreu són el xarango que han a la diversitat antiracista. Avui ja dimecres 18 és el Dia Internacional del Migrant, mentre les arribades d'immigrants a les Canàries baten rècords i a tota Europa segueix enredada en el laberint migratori. La por al migrant, considerat un perill per la nostra forma de viure, incrementa el racisme i la presència de partits d'extrema dreta a Finlàndia, Suècia, Dinamarca, Àustria, els Països Baixos, França, Espanya, Catalunya. Com podem combatre el racisme? Tarek Cheriha és politòleg i activista antiracista. Tarek, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Sor Racisme, una entitat recentment distingida amb la Creu de Sant Jordi, constata que el racisme manté la tendència a l'alça des del 2015. És possible revertir aquesta tendència?
És una dada interessant perquè és un símptoma de l'evolució que estem experimentant aquests anys, no només a Catalunya, sinó a tota Europa, no? D'una onada reaccionària i l'evidència és l'augment de les denúncies dels casos racistes en tots els seus àmbits, no? Que sempre hi ha una infradenúncia. O sigui, coneixem els casos, però realment n'existeixen més. Si crec o no que hi ha alguna forma de combatre, jo vull ser optimista i crec que sí, però també hem d'encetar un debat de quines són les formes de combatre-ho, no? I aquí és quan entrem a parlar del racisme institucional, de com fer per desengranar tot aquest racisme institucional que està articulat en els poders públics, el racisme en els mitjans de comunicació, el racisme en l'habitatge laboral, que també implica tocar l'arrel de les relacions econòmiques, etcètera, etcètera, no? Jo crec que aquest és el nostre primer pas de fer, encetar aquest debat per començar a posar eines per combatre i acabar amb el racisme.
Perquè quines creus són ara mateix les principals causes del racisme?
Són diverses. No és una qüestió únicament d'actituds personals. És igual que el masclisme, no? O sigui, el masclisme és estructural i, per tant, tota la població és el masclisme arrelat, igual que el racisme, no? I això es manifesta en diferents àmbits. Per exemple, el que identifiquem més ràpidament és el tema de les actituds cap a les persones migrants o racialitzades amb el rebuig cap a aquesta en diferents àmbits de la vida. Però també tenim el racisme institucional, que és la inferioritat de la persona migrant o racialitzada en el tracte que té l'administració, ja sigui amb la via legislativa o el tracte que fan els mateixos funcionaris, no? També hi ha altres formes de racisme en altres àmbits, com per exemple els mitjans de comunicació, que poden emmarcar una narrativa, el racisme al món de l'habitatge, i hi ha problemes més complexos que interseccionen racisme institucional, econòmic, etc., que és com la segregació urbana, la segregació escolar, no?
Tarek, la UNESCO adverteix que si la intel·ligència artificial la programen només homes blancs, com està passant, hi haurà biaixos racistes i masclistes en el futur món digital. Com ho valores?
Bueno, és una constatació, no? És a dir, al final la intel·ligència artificial reprodueix els biaixos de la pròpia societat, no? I a partir de repetir els biaixos de la pròpia societat es veuen els patrons de discriminació i de privilegi.
El Ministeri de Migracions ha alertat que la tragèdia de la Dana ha fomentat el discurs d'odi contra els migrants acusats de saquejos o d'aprofitar-se de les ajudes. Quina és la teva percepció?
És com un reflex més del que estem vivint, no? A nivell social, no? Veiem que al final aquestes persones són inferiors, no? I aquí és quan hi ha el discurs de es queden les ajudes i és... No, o sigui, les ajudes s'adonen en funció d'una circumstància. Si ets víctima d'una tragèdia com és la Dana, mereixes una ajuda, no en funció del teu color de pell o del teu origen, etc etc. Però això és possible perquè existeix un racisme que diu les persones d'aquest origen, d'aquest color de pell, no pot rebre aquesta ajuda per aquest motiu, quan realment les ajudes socials responen, no?, a una circumstància molt concreta. Però encara així, els partits racistes, els mitjans de comunicació pròxims d'aquest ecosistema racista segueixen amb aquest bulo, amb aquesta fake news, i va calant a la població, no?
A tota Europa la taxa de natalitat cau, cal mà d'obra per fer feines que els ciutadans nacionals no fan o no volen fer. I com és que no cal, a més, aquest discurs?
Jo és que, permeti, però aquest discurs jo el combatré una mica ara mateix, no? Aquests discursos de cal natalitat, cal mà d'obra, cal tal, entenc la bona pedagogia, però jo crec que aquest discurs és una forma de subalternitat. És vincular l'existència de les persones migrants als interessos de la població històricament autòctona, no? I per això és un dels discursos que més jo com a activista contraargumento, no? De dir, bueno, amb independència, no?, de que existeixi una baixa, una tal, o que pugui... necessitem generar la seguretat social o no, les persones migrants i racialitzades són mereixedores de drets i no han d'estar subjectes els interessos d'altres persones.
I els mitjans, quin paper estem fent? Quin paper, doncs, podríem millorar?
En global, els mitjans n'hi ha que sí que procuren, no?, de tenir una major visibilització i d'aquestes narratives, però jo, en la meva valoració en global, o sigui, veient tot l'ecosistema mediàtic en el seu global, està esbiaixat cap a un costat i cap a unes narratives i un marc discursiu racista, i a més, negant un marc de diversitat, no? O sigui, tenim una societat, Catalunya és diversa, l'estat espanyol és divers, Europa és divers, però tu mires un debat, una tertúlia, i és molt estrany veure una persona ètnico-racial diferent. No correspon amb la proporcionalitat de la societat. Aquesta és una. A més, quan apareixen, és per parlar de temes del seu origen ètnico-racial, no? Per exemple, a mi em passa que jo soc politòleg de formació, tinc alguns companys politòlegs que també són racialitzats, però quan els arriben a trucar algun mitjà de comunicació, més gran o més petit, sempre es parla dels mateixos temes i mai, per exemple, li truquen per parlar de la renovació del poder judicial, no?
Avui, ja dimecres 18, és el Dia Internacional del Migrant, mentre el racisme segueix a l'alça des del 2015, segons el racisme. N'hem parlat uns minuts amb Tarek Sheriha, que és politòleg i activista antiracista. Tarek, algun missatge més?
No només avui és 18 de desembre, Dia Internacional del Migrant, sinó cada dia, i que són violències i discriminacions que es viuen dia a dia, des de les persones sense regularitzar fins a qualsevol persona que puguem identificar en el col·lectiu. Per tant, jo animo a tothom a fer activisme en l'antiracisme des de la seva feina, des del seu centre educatiu o en qualsevol àmbit de la vida.
Doncs Tarek Sheriha, moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Maia Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Durán, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i Joan Josep del Bosc de l'Àliga. Bona nit.
Hola, bona nit. I m'ha agradat molt el Darek, perquè tots som migrants en potència. M'ha agradat molt. Moltes gràcies.
Molt bé.
Tinc una pregunta, però he fet una trampa. Jo el que volia trucar era per felicitar el Nadal.
Ah, molt bé.
A tu, a l'equip i sobretot a les homes i dones que escolten la nit dels ignorants habitualment.
Igualment.
Bon Nadal des del Bosc de l'Àliga.
Igualment.
La pregunta és, què és, la prudència, la paciència o l'experiència, la mare de la ciència?
D'acord.
És que no tenim clar. I ja, quan tinguem la mare, si algú ens pogués dir qui és el pare.
D'acord.
Moltes gràcies.
A tu, bona nit.
Bona nit.
Anirem ara a Pineda de Mar. Narcís, bona nit.
Bona nit a tothom. Bueno, jo havia sentit allò de, que dèiem de donar la volta a la poma. Això no era de bufetades, però va ser divina, eh? Jo quan era petit me'n recordo que ja no havia estat molts poquets anys allà, però sentia tornar al bloc de cases i donar la volta al bloc, un bloc sencer, però ni poma ni manzana. I després acaben de dir això de, és la paciència, és la mare de la ciència.
Parlava també de la prudència i de l'experiència.
Sí, no, clar, la paciència és la mare de la ciència. Jo ho he sentit així, ara bé, bueno, ja sap que són les coses que cadascú ho fa, les paraules seves i se les inventa, i així és mica en mica anem destruir la llengua.
Doncs Narcís, alguna cosa més?
No, bones festes a tothom. I bueno, jo no, bueno, la senyora Aina Grau té una veu preciosa, sí. No l'he dit mai perquè no l'he gustat dir-li, però a mi m'encanta.
Totalment d'acord. Molt bé. Doncs va, que anirem... Bona nit, anirem de Pineda de Mar a Horta, Josep Lluís, bona nit.
Hola, bon dimecres. Mira, abans que tot, les preguntes de rigor que ja tinc escrites i les he pensat en que a última hora, a felicitar aquest periodista de TV3, que ara no me'n recordo el nom, que la trajectòria...
Josep Capella. Josep,
sí,
Capella.
Home, és un clàssic. Aquest senyor està a Madrid, no?
Sí, sí, sí.
I encara no s'ha retirat.
És de Cambrils, ell.
Ja, però no s'ha retirat, li han donat un premi del reconeixement de mèrit, no?
Sí, sí, sí.
Ah, Jo també me n'alegro molt, és un bon periodista i sembla molt rigorós i al peu del canó. Bueno, les preguntes d'avui són que són preguntes que no he formulat mai i penso que potser algú les respongui. Què és l'estraperlo i des de quan es practica?
Estraperlo, eh? I on ve aquesta paraula?
Penso que és tràfic amb mercancies que no paguen impostos o il·legals i això, crec, penso jo, eh? A qui m'ho respon? I l'altra, la segona, és perquè els metges antigament se'ls deia galenos.
Quina, perdona?
Galenos, els metges...
Sí.
Antigament, avui he anat al metge i m'ha vingut la pregunta del metge, vinga. Perquè els metges antigament se'ls deia galenos.
D'acord.
O, no sé, hi ha moltes maneres de dir un metge, que no sigui doctor, metge. I l'última és... també és un dubte existencial, un dubte de dubte d'ignorant total, si la sabidoria i la intel·ligència són el mateix o no es poden comparar, si no es poden comparar. Perquè diuen que aquest és molt savi, però és savi perquè és molt intel·ligent o és savi perquè té unes dots innates per ser savi i no és que tingui molta intel·ligència. Jo deixo aquí per avui, eh?
Gràcies, Joan Lluís, i bona nit. Si ens acompanyeu fins a les dues, avui la darrera melodia serà reservada a la Glòria de l'Eixample i vol escoltar Lady Laura de Roberto Carlos.
Lady Laura, abraça-me fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abraça-me fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, otra vez, Lady Laura.
Lady Laura és un homenatge de Roberto Carlos a la seva mare, Laura Moreira Braga, amb profund afecte i agraïment, que va desenvolupar un paper fonamental, segons ell, perquè acabés dedicant-se a la música. Es veu que li va ensenyar a tocar la guitarra, el piano, i el va animar a anar a cantar amb 9 anys a una ràdio local del barri, contribuint, doncs, que perseguís la seva vocació. Lady Laura, estrenada el 78 i convertida en himne, una icona que transcendeix generacions. Segur que ara en sonar més d'un oient ha fet per dins seu aquell discurs intern. Lady Laura... són unes tonades que queden. Roberto Carlos la segueix interpretant sovint amb emoció. Lady Laura va morir als 96 anys, el 2010, a Rio de Janeiro, i Roberto Carlos la va cantar al funeral. Havia de ser d'allò més corprenedor, no? L'ha escollit la Glòria de l'Eixample. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. La Glòria és una persona molt romàntica. L'última vegada que vam parlar ens va explicar com va aprendre a ballar amb el seu segon gran amor. Boleros, valsos, pasdobles, de tot. Avui ha estat divertit saludar-la, perquè he comprovat que és una persona molt sociable. Mentre parlàvem, l'ha vingut a saludar el seu veí, un noi de Veneçuela, que cada any li porta un remet a la sort, per Nadal. Se'ls regalen mútuament cada any, una tradició ben maca. També hem parlat d'aniversaris. Avui ha fet anys el seu fill, ella els farà dissabte, i perquè al mig també hi ha el seu net, que també és de desembre. Per cert, avui li vol dedicar la cançó a la seva mare, una gran venedora i molt bona negociadora. De fet, ha triat una dita que ella sempre deia, diu així: caixa o faixa.
Està molt bé, Pau, a veure què ens diran. I, per cert, animeu-vos, perquè tenim el rebost una mica baix. Aquests dies, quan el rebost sol anar més emulsionat, el nostre s'ha esprimatxat, i ens agradaria, doncs, això, una reserva, que bé pot ser, doncs, amb una trucada que us faríem per tancar el programa, o bé, si voleu, amb una nota de veu. I el telèfon de reserves, atenció, és aquest.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Doncs vinga, que ara anirem cap a Sant Cugat. Isabel, bona nit.
Bona nit, Xavier Maco.
Com està aquesta senyora?
Doncs mira, a punt de caramelo, Xavier. I escolta, tu ja t'han fet el lot de Nadal?
Doncs sí.
Sí, què us han fet aquí a la ràdio?
Però jo, mira, no és el de la ràdio, me l'ha fet la família. I m'ha agradat molt, m'ha agradat molt. Sí.
Però i a la feina, jo que fa de les empreses?
A la feina fa anys, em sembla que d'ençà de la crisi de les preferents del 2008 no s'ha fet més.
Què dius? Sí, una trista llaura d'espàrrecs, no ho fa.
Era un lot molt ufà abans d'això, però a partir d'aquell moment, amb aquella reducció tan forta, això es va, diguem que es va esllanguir, va desaparèixer.
Ai, és que això ha anat de baix, em sembla, tot això dels aguinaldos i els lots.
Aquest és un cas constatable aquí, sí, sí.
Carai, jo crec que abans t'hi posaven pernil del bo i ara t'hi posen allò del xopet.
No ho sé, que podríem demanar.
I recordo una clienta que a la peluqueria a mi sí que em feia un pernil de bellota, una clienta.
Sí.
Però ara veu que van de baix, això dels lots.
Demanem-ho, no ho sé si és així. Van de baix els lots, és una tradició que es va perdent. Sí.
Bueno, jo t'ho dic perquè sé que una d'aquí a l'escala diu que el seu home li feien xampany del bo i ara es veu que li fan un dubois d'aquells semisecs, allò que fa veta, vaja.
No sé si hi ha algun estudi de tot això. Estaria bé saber-ho.
No, mira, estaria bé saber-ho.
Perquè els sopars de Nadal... Perdó, els sopars de Nadal em sembla que no mimben, que no?
El què no mimben?
Els sopars de Nadal.
Això no, això cada cop es fa més que a Catalunya, vaja, jo quan érem petits no feien pas, anàvem a missa del gall i cagalti jo i prou, però ara fan això de la noche buena i ara se'n fan més. Sí. A mi el que m'agrada és menjar els mantecados.
Ai, que esteu embafadors, a mi m'embafen molt.
Bueno, és que mira, també volia saber que això dels mantecados, si es poden fer a casa, i si en cas d'empatx es pot beure aigua, perquè sempre havia sentit que si tenies empatx no podies beure aigua amb els pulmonons, que es fa com una argamassa a l'estómac i allò és terrible. I això, doncs mira, també m'interessa saber-ho.
Molt bé, molt bé.
Molt bé, escolta'm, Xavier, s'acosten les dates, sí, de cagar el tió. Sí. I escolta, avui no podria fallar amb una cançó de Nadal, que és el xerrampim.
Ah, xerrampim, xerrampim, xerrampinya.
És preciós, és una de les meves predilectes de les Nadales de Nadal, però us en dic la lletra.
Aviam.
Per tu i tots els ignorants i tot l'equip.
L'escoltem.
Mira, jo sóc la bona gent, la Isabel de Sant Cugat. He vingut aquí a la ràdio per sentir el Xavier Solà. Xerrapto, xerrapim, xerrapia, xerrapim, xerrapim, xerrapó. Xerrapim, que crec tant un ràdio i ja.
Molt bé, molt bé, senyora Isabel. Celebrem,
ja veus, eh?
Celebrem notar-la tan ufana.
Doncs escolta, res, feliços festes per tots, però ens continuarem veient i felicitant els dies que vinguin, Xavier.
Així ho farem.
Vinga, bona nit.
Cada pregunta busca resposta. I per això, la nit dels ignorants 3.0.
M'ha entrat a casa un saltamontes. Crec que està una miqueta ferit perquè no es belluga massa. I llavors jo dic, bueno, dic que aviam per salvar aquesta pobreta bestiola, dic, no sé, trucaré a la nit dels ignorants per aviam si hi hagués algun telèfon de contacte que me'l vinguessin a buscar o això i el curessin. Ara mateix està a la cortina.
El saltamartiquet, a mi una vegada em va entrar una serp i jo vaig trucar als forestals.
Clar, o sigui,
però
tu
aquesta senyora no pot estar amb aquest bitxo.
No trigaries de seguida a trucar al 112 o...
Ui,
qui
fes...
Home, és que, però una serp i un saltamartí és molt diferent, no?
Bueno, ja, però és que diu que el té enganxat allà a la cortina, la pobra dona, i tot el rato mirant aquell saltamartí allà.
Però fa un dit, eh?
Ja, potser sí, oi? Vols que li fumi un cop d'algo?
Home, vols dir?
És que aquesta dona com pot estar amb aquest bitxo allà?
La nit dels ignorants 3.0. Quantes coses que no sabíem.
Vale.
Embadalit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar podrint a l'infern. En canvi, aquí, a la Terra, la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per nosaltres. Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo qui més estima, deixeu que sigui jo qui més estima dels dos.
Deixeu que sigui jo qui més estima, així s'anomena aquest clàssic dels Mishima, i que segur que sonarà en el doble concert que el grup barceloní farà aquest dimecres i ja dijous a la Sala Apolo de Barcelona. Entrades exaurides per tots dos, una tradició de les festes de Nadal a més de 15 anys i que només la pandèmia va aconseguir interrompre. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Els dos concerts formen part de la minigira nadalenca que va començar el 14 de desembre a Tarragona i que seguirà a València, Ulldecona, Mallorca i Salt. Per tots ells encara hi ha entrades disponibles.
I avui dijous, avui dimecres 18 de desembre, és el Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple, una malaltia neurodegenerativa i crònica del sistema central.
El seu debut és entre els 20 i els 40 anys, especialment les dones. Els símptomes solen presentar-se amb brots que poden deixar seqüeles i discapacitat. A Catalunya hi ha fins a 9.000 persones que conviuen amb la malaltia.
Des d'aquí, una salutació ben ferma per la gent que s'hi troba, pels familiars, i sobretot l'agraïment a la investigació i també a Carlos Unzué i tota la seva gent que van aconseguir aquesta llei, finalment, per poder atendre les persones en aquestes circumstàncies. I canviant de tema, com cada Nadal, la Fundació Enriqueta Villavecchia portarà somriures i màgia als infants malalts. Avui i demà el Pare Noel baixarà en tirolina i fent ràpel per les finestres dels hospitals de Sant Pau i Can Ruti a Barcelona, amb l'ajuda dels bombers solidaris, i saludarà també doncs, els nens que es troben interns. I dijous qui ens saludarà serà la doctora Bou.
Doctora Bou, de nit.
Què li podríem demanar?
Mira, la Victòria, què en pensa i què són les ulleres que es formen al voltant dels ulls?
Les ulleres que es formen, és veritat, hi ha gent que les tenen més molsudes, eh? Veus allò que aquell cos també hi ha gent que porten una vida ben regular i tenen ulleres. Suposo que aquí hi ha una part, un component genètic, no? Feu-nos arribar preguntes per ella i obrim ara el pou.
I mira, aprofitant que estem preparant el pessebre vivent de la nit dels ignorants, que està malament dir-ho, sí, però molt bé aquest any, la Isabel de Sant Cugat fa una pregunta sobre la representació de la Verge Maria.
Per què mai s'ha representat la Verge embarassada? No s'ha dit mai embarassada.
Ah, doncs no sé si algú podrà fer una aportació. Per cert, estem preparant la propera màquina del temps i no diria on anirem. A Betlem d'Ajudà, al naixement de Jesús. Escolta'm, allò havia de ser, eh? Imagina't Sant Josep amb aquelles circumstàncies allà, amb el cordó, i allà en una establia. Bé, però això serà exactament dilluns que ve, que ja estarem a tocar, encara queden uns dies. I ara, temps.
Catalunya Ràdio.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Catalunya Ràdio.
Interpretant el sentiment i els anells del poble.
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Fum, fum, fum.
Nadal és dir, aquesta escudella és brutal. Nadal és entusiasme.
Som 3Cat, Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3Cat.
Panses i figues i mel i mató.
Ah. Ara no tenim cap trucada. Si voleu aprofitar, les línies estan totes esperant la participació, pregunta o resposta. Mentrestant, una nota de veu de l'Antònia de Manresa.
Sobre aquella senyora de Manresa que ha parlat del seu marit, que es deia Joan Galindo Roche, aquí a Manresa tenim una web que es diu memoria.cat i surt amb una relació de tots els vegencs que van pertànyer a la lleva del biberó. O sigui que consta a la web que es diu memoria.cat. Aquesta pàgina web que tenim a Manresa està molt bé perquè parla de tot, d'ensenyament, de Can Jorba, etcètera, etcètera.
Ben vist, Antònia, una bona informació pels interessats. Ara probablement algú s'hi atensarà amb uns clics, memoria.cat. I també molt interessant el que hem sabut dels excombatents a la lleva del biberó. Ara una nota de veu de la Teresa.
Lliure per cantar-la. No vull perdre la veu de terra i mare. La que em va cantar l'aigua del meu riu. La que m'alimentava dins del niu amb gust de llet de mel. Tan neta i clara. La llengua dels meus morts, avui ma mare de llum, cada nineta amb raig ben viu. M'escalfa cada lletra el seu caliu. M'acompanya, l'estimo i m'empara. No la gosi un martell esmicolar, perquè és fort i amb poder per fer callar a cops aquesta meva vella parla. Ja que ha de ser del fill i dels seus fills, de la roca i l'aire sense perills, de la música i lliure per cantar-la.
Molt bé, Teresa, aquest aplaudiment, excel·lent dicció, un tempo, un ritme i un contingut lluables. Ens agrada tenir oients d'aquest calibre, no? I, per cert, avui, per oients d'aquest calibre, hem arribat i a la recepció ens esperava una postal de Nadal amb la imatge del camió, el camió del Jordi de Mataró. Escolta'm, Jordi, quin camionàs més ben és ben bé que fas una feina que t'agrada, perquè no hi falta res. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 focus extras, 9, 10... 10 més els que ja porta el camió. A més, pels costats, tot de lluminària, un gall o una gallina, aquí dibuixats una serigrafia d'aquestes, i, en fi, ben bé que convida a felicitar la gent que gaudeixen amb la seva feina, i en aquest cas que sou oients al programa. Gràcies, Jordi. I després hem rebut un paquetàs amb un paquet de bombons per cadascun dels membres de l'equip. Era exactament, ens ho han fet arribar la Roser, la Tere, la Cristina i la Maria Rosa de Molins de Rei. Moltíssimes gràcies. I ara cap a Mataró, Montserrat. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Mira, jo volia preguntar, perquè estic una mica així, una mica desorientada, sobre, per exemple, la caducitat de les medicacions. Quan tens un medicament, que a vegades vas al metge i diu, pren això, i mires si tens per casa, i veus que aquest medicament està caducat, i vaig i pregunto a la farmàcia, i si està caducat, per exemple, dius, doncs mira, això caduca a final d'aquest mes, o havia caducat el mes passat, i et diuen, ah, no, no, encara el pots fer servir. Segons qui et diu que sí, segons qui et diu que no, que si finalitza, diguem, a desembre d'aquest any, diguem, que el 31 de desembre ja no el podem fer servir. Perdó. Aleshores, és aquesta la pregunta. Aviam, no sé si la doctora Bauns hi podria...
Ah, mira, bona pregunta. Sí, el rigor sobre els medicaments.
Sí, perquè jo em trobo que a vegades hi ha persones que et diuen, aquest dia mateix fent una consulta sobre un antihistamínic, en tenia jo un caducat de feia 4 mesos, i em diu, que el pots prendre? Aleshores, esclar, quines normes hem de seguir amb tot això de les caducades dels medicaments?
Li preguntarem a la doctora Bou. Gràcies, Montserrat.
Molt bé, doncs bona nit.
Bona nit, ara anirem a Sabadell. Mira, ens truca per primera vegada Àngela. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Benvinguda a la família, a veure.
Fa molts anys que us escolto, el que passa que mai he trucat.
I què ha passat avui?
Mira, perquè ja fa molt temps que us vull trucar, però no ho faig. M'agradaria que li preguntessis una cosa a la doctora.
Aviam.
Sí, va anar al Col·legi del Pinar de Sant Cugat.
Al Col·legi del Pinar de Sant Cugat?
Sant Cugat, sí.
Ah, molt bé, que potser ni idea, no sé, perquè et fa pensar que l'has conegut.
Home, tant. Jo diria que sí. Per això vull que demà quan vingui...
Que ens ho confirmi, exacte.
Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs ho farem. Àngel, alguna cosa més?
No. Que passeu bones festes tots i tots els ignorants i m'ajudeu molt a les nits.
D'acord.
Feu molta companyia.
D'acord, doncs gràcies per ser-hi. Bona nit.
Bona nit.
I ara amb un Àngels de Lleida. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, fem molts dies que no parlava. És que resulta que la senyora Isabel li vaig sentir dir un dia que no havia vist mai una Mare de Déu embarassada als pessebres i així. I resulta que jo l'altre dia, allò que fas passant canals, em va sortir un canal d'Aragó i va sortir amb uns pessebres, però es va veure tota sencera ella, una Mare de Déu embarassada.
Embarassada.
I jo ho vaig comentar això l'altra setmana, potser, però no se'n devia enterar, perquè avui he sentit una altra vegada la pregunta.
Mm-hmm.
Que ho digui ella, i per això m'ha fet gràcia de tornar-li a dir, que
molt
la
bé.
Vaig veure. Era un poble d'Aragó, però tampoc puc precisar.
Doncs ja la traurem del pou.
Sí, bueno, pues, moltes gràcies i bones festes a tothom.
Igualment, bona nit, Àngels.
Gràcies.
Anirem ara a Bellvís. Lola, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Què fem?
Sí, pues sí, bé. Bueno, per una contesta de la poma i manzana.
Sí.
Bueno, pues, per a mi és molt diferent. No té significat dir la manzana d'una població que és per caminar i plantar-s'hi que el nom de poma per menjar-les.
Clar. I què dius? Que quan parles d'un bloc, què dius?
Com? Pues aquell rotllo de població o el que sigui.
Ah, molt bé.
Sí.
Molt bé.
Clar, jo em penso que és així. Ara, si un altre té un altre pensament...
Clar.
Ho mira diferent.
Exacte.
Però jo ho veig així, de sempre.
Està molt bé. I Lola, què farem per Nadal? Quin àpat fareu a casa?
Com? Que n'àpid farem per casa?
Sí.
Pues bueno, ho faran els jovens, perquè jo sóc una mica gran ja.
Clar.
I els jovens ja faran uns bons guisats, ja.
Què hi haurà, doncs, el pollastre?
Pollastre? No, em sembla que... coses rai com hi haurà. Hi haurà coses molt, molt estremades, perquè la joventut ara tot ho fa modern. Sí, però el fricandó no faltarà.
El fricandó no faltarà, que ve de fri de candó.
A casa nostra.
Exacte.
Sí. Escolti, Javier,
què
que puc dir un edit, eh?
Sí, i tant.
Sí. Pues un ull blau i cella rosa fa galant la mossa.
Com? Un ull blau i cella rosa?
Ulls blaus i cella rosa...
Sí.
Fa galant... La mossa, eh?
Fa galant la mossa, clar que sí.
Que m'has entès,
Javier? Ulls blaus i cella rossa fa galant aquella mossa.
La mossa, la noia, eh?
Exacte.
Sí. Bueno, bon Nadal a tothom, eh?
Igualment, bona nit.
Que puguem comunicar-nos.
Doncs vinga.
Bona nit.
Anirem ara a Esterri d'Àneu, Oriol. Bona nit. Mira, per primera vegada, benvingut, Oriol.
Hola, bona nit. És la primera vegada que truco.
Està
sí?
Molt bé. I a què es deu, exactament?
Bueno, perquè ahir va trucar la Maria de Manresa, que va parlar sobre el seu marit, el seu difunt marit.
Joan Galindo.
Galindo Roche, que sí. Va estar escrivint un diari a la Guerra Civil.
Sí.
I, bueno, estic molt interessat en poder-lo consultar. Jo sóc historiador, vaig fer una tesi, bueno, he fet recentment una tesi sobre diaris personals dels combatents a la Guerra Civil i, clar, estic molt, molt interessat en poder-lo consultar, sí.
Molt bé, per tant, ella va dir que brindaria el telèfon si hi hagués algú interessat.
Sí, per això mateix. I a més, bueno, aquesta tesi està publicada, bueno, un resum adaptat, i, evidentment, també li faria arribar un exemplar, si el vol, o sigui que...
Molt bé.
Crec que és molt interessant el que va estar explicant, i, a més, realment és això, o sigui, és el reflex nítid, viu, de lo que era l'experiència diària.
Mm-hmm.
Per això m'interessa especialment, claro.
D'acord. Doncs us posarem en contacte.
Vale.
Oriol, que...
Si hi ha algú que tingui aquest tipus de documents, jo estic interessat, també. O sigui, si li podeu passar el meu telèfon...
D'acord.
Pues, també, o sigui, si algú es truca, pues, jo estaria interessat, me desplaço tot arreu, eh? O sigui, allà on sigui, escanejo els diaris i ja està.
Molt bé.
Vale.
Oriol, moltes gràcies.
Molt bé, vinga, adeu.
Perquè l'experiència és un grau. De júnior a sènior. Què es pregunten l'un a l'altre?
Torna de júnior a sènior avui amb Francina Alsina, 75 anys i fins fa un mes presidenta de la taula del tercer sector, que plega 3.000 entitats socials catalanes sense ànim de lucre que treballen per erradicar la pobresa i reduir desigualtats. Francina, bona nit i moltes gràcies.
Molt bona nit a tothom.
Més tranquil·la després de 7 anys al capdavant d'aquest càrrec?
Doncs, home, una mica més relaxada.
I diríem que marxes amb els deures fets o t'ha quedat alguna assignatura pendent?
M'ha quedat un parell d'assignatures pendents força importants.
Com quines?
Una, que s'acabés d'aprovar la llei del tercer sector, que vam estar a punt de tocar-la ja. S'havia d'haver aprovat a finals de juliol,
sí,
però pel fet d'haver avançat les eleccions es va quedar tota la feina de dintre el Parlament aturada. I aquesta pues, s'ha quedat dintre d'un calaix que esperem que la recuperin aviat, però clar, després que portàvem més de 2 anys a dintre el Parlament, que havia fet tot el procés, estàvem en període d'esmenes, ara, si els partits no es posen d'acord, serà començar de nou.
Doncs des d'aquí pressionem, la mesura del possible. I la segona
és, sí, l'estabilitat de la financiació de les entitats.
Què falla aquí?
Falla una mica tot, perquè pensa que les entitats ara han cobrat o es cobra les accions que s'han començat a fer en el mes de gener, gairebé quan s'acaba l'any.
Doncs sentim aquest dèficit, no?, i esperem que en la mesura del possible es pugui resoldre. Bé, la Francina és la sènior, i com a júnior tenim a Anna Martínez, de 33 anys, en fa 4, que presideix la Fundació Salut Alta de Badalona, entitat nascuda fa 20 anys de la comunitat cristiana i que ajuda educativament infants, adolescents i famílies de Badalona. Anna, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit. Moltes gràcies per convidar-me.
Ara per ara, quin és el principal repte de l'Anna Martínez des de la direcció de la Fundació Salut Alta?
Doncs enllaçant una miqueta amb el que deia la Francina, tot el tema de poder consolidar el finançament de les entitats socials, perquè fem una tasca social a molts dels territoris on hi ha molta necessitat, i al final som entitats que la precarietat del nostre propi finançament, també millorar les condicions laborals dels equips, perquè al final tenim persones, no?, que venen a treballar, dediquen moltes hores i tenim un conveni que no respon a tota la dedicació que fem. Llavors jo aquests són els primers temes que tinc com sobre la taula des de la direcció de l'entitat. També és cert que, per sort, som un equip per anar revisant aquestes metodologies.
Francina, des de l'experiència, quin consell li donaries a l'Anna?
A l'Anna, que no perdi mai l'entusiasme, perquè moltes vegades segur que aquelles ganes de llançar el barret al foc i de dir ja no puc més, perquè veig que hi ha com una barrera infranquejable o tinc una paret al davant, doncs que no, que ànims i que continuï treballant amb la il·lusió, perquè després, quan menys t'esperes, veus que les coses, amb molt de treball al darrere, evidentment, es van desllorigant quan menys t'ho esperes. Dius, ostres, ara tot aquell que em semblava tan impossible d'aconseguir, no? Com me n'en surto d'aquesta? Doncs amb l'esforç i el treball se'n surt. Per això és bàsic no perdre l'esperança i la il·lusió. I com està dient l'Anna, ella està en un barri bastant complicat en quant a necessitats. Jo et volia, perquè l'anava escoltant i pensava que és una delícia perquè està mostrant el que és realment una entitat social. És saber anar-se modificant, depèn, o sigui, un surt amb un ideari, però després les necessitats fan que tu et vagis reinventant a cada moment i vagis donant aquell servei que t'està reclamant la societat, no? Aquelles persones que tu estàs atenent. I aquesta flexibilitat, aquesta imaginació, I aquestes ganes de fer feina només t'ho poden fer una entitat social.
No, no, moltes gràcies, Francina. Moltes vegades no ens trobem en parets o bueno, la frustració aquesta que vivim al nostre dia a dia, davant de tota la complexitat que acompanyem, ajuda, no? També escoltar una miqueta més de llum o d'esperança.
Quant de temps passen o perden, perquè diria perden, els tècnics de la teva entitat omplint papers d'una burocràcia increïblement obsoleta amb la qual t'has d'enfrontar dia a dia?
Doncs és molt bona pregunta i és un tema constant de dir un nou formulari i un nou... Doncs nosaltres hem de justificar molt tot el que estem fent i a vegades sap greu que perdem quasi més temps fent tota aquesta feina que podem dedicar hores realment a la intervenció i a poder transformar el nostre entorn.
Ens sap greu veure que el problema de la burocràcia afecta a molts sectors, eh? Pagesos, pescadors, sí. Ara mateix els hotels, que els obliguen a omplir moltes més dades del registre dels hostes, no?, dels clients. I, esclar, diu, és que no es compta amb el temps que requerirà de fer això.
No, no, i a més el que crea més impotència, jo et diria, és l'absurditat de presentar cada vegada una documentació que ja tenen. De dir, escolti'm, que estem a l'era de la intel·ligència artificial. I aquí encara anem amb manguitos. És com l'oficina sinistra, és com un forat que allà les coses es perden i no surts endavant.
Anna, a davant tens una primera espasa, què li preguntes?
No. Doncs mira, m'ha anat perfecte, perquè just tenia el tema de la complexitat i la frustració, com d'afrontar-ho, i això ja m'ha donat molta llum. Alguna recomanació per seguir molts anys el tercer sector, no?, i poder seguir molt de temps fent la tasca que ens agrada, poder transformar petits barris, petits entorns, però és això, que a vegades sembla que remem a contracorrent.
Quan tu veus que amb allò que semblava que no fessis res, dius, eren com gestos gairebé que passen desapercebuts, però quan mires enrere i veus la quantitat de gent que has ajudat, això és el que et dona l'empenta o l'ànim per continuar endavant, no? Perquè tu has dit molt bé al començament, fent allò que t'agrada. Jo crec que aquesta feina s'ha de fer amb il·lusió i agradant-te. Perquè en el moment en què entres en una monotonia o una frustració de dir tot el que estic fent, estic perdent el temps, no serveix per res, a més aquí estic mal pagat, m'aniré a un altre cantó que segur que per la mateixa feina em pagaran molt millor, perquè aquest és un altre dels desavantatges i que hem de solucionar d'una vegada, que no pot ser que fent la mateixa tasca, si estàs treballant per l'administració tens un sou i si estàs treballant per una entitat social cobres molt menys. Just, si és la mateixa tasca, el sou ha de ser el mateix. I no ens en sortim d'això.
Sí, no, no. Anima, no?, poder escoltar algú bé amb més trajectòria i alhora seguir reivindicant, no?, i poder reclamar els propis drets de les persones que acompanyem, de les persones que també treballem dins el sector.
Anna, Francina, des del vostre sector, des de la vostra perspectiva, com veieu la societat?
La societat té moltes preocupacions a sobre, però adona't que quan hi ha una necessitat, la societat respon. Que ens costa que respongui en temps de normalitat, et diria. Perquè com que tothom té tants problemes a sobre i les coses no són fàcils per ningú, doncs ens costa respondre, ens costa trobar voluntaris, ens costa gent que es comprometi. Però quan passa algun fet, veus com la part humana es manifesta.
Sí, jo crec que ens falta tornar a connectar una miqueta també a nivell com més comunitari, més de vincles entre nosaltres.
Francina, després de deixar la presidència de la taula del tercer sector, què fas? On estàs ara?
Bueno, jo no he deixat mai de ser voluntària de Reels, mai. I segueixo sent voluntària de Reels, a part d'aquelles coses que, clar, quan un porten a l'ADN del voluntariat i el preocupar-te pels altres, sempre surten coses. No sé com ho faig, però a més tampoc no em van ensenyar a dir que no i bé, estic embolicada en moltes coses ja.
Una pregunta final per totes dues. Compensa? Si tornéssiu enrere, tornaríeu a repetir?
Oh, i tant. Oh, i tant. Jo t'ho dic així, a boca plena. Tu ja saps que la meva entitat de mare, diríem, doncs jo he sortit com a voluntari i d'aquí m'he anat trobant a tot arreu, ha sigut Arrels, és Arrels, no? I quan jo veig les persones que jo he conegut a carrer, que al final poden tenir una llar, poden tenir un espai digne. Es tornen a considerar persones i tant que val la pena.
Sí, no, em fa gràcia perquè és una pregunta que, conim els últims anys, no? Més des de la direcció de l'entitat, més d'un moment he pensat, i això compensa? Però doncs sí, sí, té sentit i compensa. Jo encara estic bastant en el mentrestant. Encara no puc mirar tan enrere, però de moment, doncs, amb la trajectòria...
Me podies haver dit, però si tot just acabo de començar, jo com vols que te'n parli d'això?
Exacte, sí.
Si és una criatureta.
De Júlia Sènior amb Francina Alsina, 75 anys, grafòloga i experta en perícia. Què, en perícia
caligràfica? Sí, que serà la professió. Tot el més és voluntariat, imagina't.
Perícia caligràfica, judicial i grafopsicològica. Lògica, no?
Sí.
Ha presidit 7 anys la taula del tercer sector i també amb Anna Martínez, júnior, 33 anys, graduada en comunicació audiovisual, que presideix la Fundació Salut Alta de Badalona, el Servei Educatiu d'Infants, Adolescents i Famílies en Situació d'Exclusió. Francina, Anna, no sé si voleu afegir algun comentari més.
Ja et faré un petit apunt a l'últim que acabes de dir. No presideix la Fundació Salut Alta, la dirigeix.
Ai,
que
la dirigeix, sí.
I que la diferència és que cobres o no cobres, saps?
Sí, 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 la dirigeix.
Ella és una treballadora.
Exacte, mira, sí, sí, des de la direcció.
No sé si voleu afegir alguna cosa més.
Home, jo donar-te les gràcies per donar-nos veu i que m'agradaria, no, que aquesta miqueta de testimoniatge que hem fet l'Anna i jo servís perquè els qui ens estan escoltant en aquest moment tinguin una mirada més sensible per la gent que ho està passant malament.
Sí, en aquest sentit d'això, agrair l'oportunitat, que hi ha moltes entitats, molts barris amb molta necessitat i segur que moltes de nosaltres ens podem dedicar algunes hores o d'alguna manera col·laborar en poder també anar transformant a poc a poc el nostre entorn.
Doncs ara som nosaltres que us ho agraïm. Francina, Anna, moltíssimes gràcies.
Gràcies
a vosaltres
i bona nit.
Bona nit.
De Júnior Sènior, i ara amb la Rosa Maria de Vilafranca del Penedès. Rosa Maria, bona
sí,
nit.
Hola, bona nit. Mira, jo trucava perquè, quan sento la senyora que canta, la senyora Isabel, m'alegra la vida. Em dona una alegria que jo soc molt depressiva. Jo prenc pastilles per depressió. Però quan la sento amb ella, mira, ojalà la tingués a casa. Ojalà la tingués a casa, tu. Perquè m'alegra i no sé, m'encanta. Era això només, i que tingueu bones festes.
Igualment, Rosa Maria, una abraçada ben gran.
Moltes gràcies.
Doncs vinga, ens n'anirem a poc, allò de manera suau i relaxada, cap a escoltar les notícies de la una. I després tornarem, que tenim molta, molta ignorància per combatre.